Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
10 i 19 minuts del matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres. Hi ha una entrevista a la Contra de la Vanguardia que el recomanem, amb Alberto Simoncini, terapeuta especialitzat en processos de dol, pèrdua i reconstrucció. Una entrevista en què parla del patiment, parla de la frustració i vaja, deixa aquí algunes reflexions interessants, tenint en compte, i ara evidentment amb en Roman també en podríem parlar perquè dirà que segur que sí, que Espanya és el primer país del món, el primer, en ús de benzodiazepines per calmar l'ansietat, l'insomni i l'ús també d'antidepressius per davant dels Estats Units i del Canadà. L'entrevista és molt interessant, parla de la seva experiència personal i diu, entre altres coses, quan estem malament, la ment ens ho recorda a tota hora. Cal pacificar-la, respirar, caminar. Jo crec que tota teràpia s'hauria de complementar amb pràctiques de respiració i de moviment del cos. Diu, entre altres coses, a la pregunta, tots acumulem moltes pèrdues? I ell diu, sí, però sovint no les veiem com a pèrdues. Per això és tan important entendre que el dol no només es refereix a la mort d'un ésser estimat. El dol és un procés que vivim tota la vida. Sempre actualitzem els nostres desitjos amb la realitat. I diu, vivim esperant que les coses vagin com ens agradaria que fossin. Quan és així, diem que som feliços. Quan no és així, la nostra història ja no ens agrada, no hi trobem sentit i comencem a patir. I parla de la frustració i parla de com hem de trobar eines per poder conviure amb tot això. Roman, bon dia i bona hora.
Bon dia.
He pensat molt en moltes converses que hem tingut a l'entorn de la frustració, a l'entorn de, com ens has dit tantes vegades, les medicacions, tot això de les angoixes, de l'ansietat, de les depressions.
Clar, és que diríem que hi ha afectacions diverses, que hi ha símptomes, que hi ha patologies, això és així. Què diríem, tot indica que han anat a més? També. És veritat que hi ha més detecció, és veritat que hi ha més estadístiques, més informació, però han anat a més. Lo de les pastilles ja és que és un altre tema. Això és com abordes, no? quan diuen aquesta és una problemàtica psiquiàtrica. No hi ha problemàtiques psiquiàtriques o psicoterapèutiques o de relaxació muscular. O sigui, és a dir, són patologies o símptomes. Com ho abordes? Bueno, aleshores ho convertiran psiquiàtric o no. Però en aquest país, justament, la principal solució sempre són pastilles. No paraules. I justament aquí està la qüestió.
Aquí està una de les claus,
sí,
no?
És que per la pastilla només és obrir la boca, no cal res més. I cuidado, i per exemple, amb les psicosis es punxen directament. Com ja no se'n refien de que es prendran la medicació, es punxen.
Fem la subordinada aquí, eh? Perquè que consti, per qui no hagi escoltat mai en Roman i ho pugui escoltar per primera vegada, que sempre has dit que en circumstàncies i com sempre controlades per un especialista, etc, etc, la medicació és necessària.
Efectivament, és un recurs, és un gran què. Per exemple, no? en gent gran, no? Ajuda molt, no? Els antidepressius, perquè clar, una persona de, no sé, de 80 anys que es posi a fer psicoteràpia, clar, costarà.
No pots demanar determinats esforços.
Efectivament,
a determinades edats, eh?
Perquè ja no hi ha una plasticitat, diríem, psíquica que li permeti recol·locar coses. Amb la pandèmia em vaig trobar algunes demandes de gent de més de 80 anys que necessitaven parlar i com aclarir algunes coses. En un recorregut més o menys puntual, és a dir,
sí,
són
sí,
anys,
sí, sí,
sinó unes quantes entrevistes, però que van anar molt bé.
Perquè és veritat que hi ha gent que necessita parlar.
Efectivament.
I hi ha gent que necessita ser escoltada. O potser hi ha més gent que necessita ser escoltada que no pas més gent que necessita parlar.
Sí, però és molt curiós. Jo crec que es nota més la necessitat que té la gent de parlar.
De parlar, de deixar anar les coses.
Sí, sí, però com dic...
I de trobar algú que escolti...
Eco, aquí està, que de l'altra
banda... No deixar-les davant de la paret, ni a les xarxes.
És que al final el que volem és que ens entenguin. Uh-huh. És que algú digui, ostres, clar, tens raó, o mira, o que t'acompanyi... Que...
Torno al principi. Aquesta és una de les llavors del que pot ser després un problema emocional... No poder trobar, no poder expressar,
sí.
No poder tenir una resposta a allò que un sent i que vol expressar i que necessita que algú li torni. D'alguna...
Per això diem que quan els nens fan símptomes, estan millor que els que no en fan.
Dit així,
sí.
Perquè com a mínim expressen alguna cosa.
Efectivament, hi ha una demanda, hi ha un intent, hi ha una
sí,
crida d'atenció.
Encara que no sigui de la manera més ortodoxa, de la
encara
manera que,
no.
que es voldria, segurament.
Però, clar, però perquè de vegades les formes més ortodoxes no han donat resultat. I de vegades, i normalment, quan no s'atenen els símptomes d'alerta o d'alarma, van a més. Els nens, diríem, pugen el llistó.
El darrer cop que et vàrem tenir, vas començar a veure Adolescència.
Sí.
L'has acabada?
Sí. Sí. I... No em va agradar.
No et va agradar?
Jo ho trobo que...
Per què?
Perquè, com dir-te...
I ja ens va bé un missatge així,
Sí.
Perquè hem escoltat molts missatges, òbviament, d'un serial que es diu que és necessari, que ensenya quelcom que diguem-ne que no s'ha ensenyat de manera tan explícita.
És que, efectivament, ensenya, però no explica res. I aleshores que t'ensenyin el que ja sabem, no sé com dir-te.
Vols dir que ensenya una frustració que no té... Ja.
Ensenya, a veure, d'una forma extrema, perquè, no, les qüestions amb la violència. La qüestió amb la bretxa generacional entre pares i fills.
I el coneixement del llenguatge o de...
Bueno, les formes de llenguatge més icònic, més basades en lo visual...
O diguem-ne, l'aïllament entre pares i fills respecte al distanciament.
Sí. No, els vincles entre els menors, diríem, on les qüestions violentes, no? Aquí es tracta d'un assassinat, que és l'extrema violència, però com dir-te, és com fer una foto de per parlar de la pobresa de nens tots raquítics. I què m'està... Digue'm alguna cosa, afegeix alguna cosa, o critica alguna cosa, o explica alguna cosa. I no, i és com una espècie d'exhibició del dolor dels pares, de la brutalitat de la policia o de les institucions que funcionen com funcionen.
Vols
i la
què?
Psicòloga,
d'acord.
Que també és tot un capítol. Hi ha un capítol que és la psicòloga.
Clar.
Que... Això en xarxes, en LinkedIn, per exemple, no? Tens gent que salta i diu, ostres, és que és impresentable aquella senyora, és una inquisidora, i altres diuen, què va, fantàstic, fins i tot li porta un sàndwich.
Per tu, és a dir, que per tu ha resultat una visió excessivament reduccionista, tòpica.
Jo trobo que sí, que això és sensacionalista, alarmista, que enganxa amb les pors dels pares.
Sempre t'ha neguitejat molt això de l'alarmisme.
És que no cal alimentar-lo. O sigui, i a part una espècie de cosa de que les coses cauen del cel, saps? Saps el que has dit abans de l'helicòpter i dels accidents?
Sí.
Que darrere l'accident...
Com si inesperadament aquesta situació apareix.
Sí. Surt del no-re.
I això és el que sempre has negat.
De cap de les maneres. A veure, que sempre hi haurà un factor constitucional que ignorem o que no podem saber, però que les circumstàncies ambientals són prou...
El teu titular seria mai no hi ha res que surti com un bolet.
Efectivament.
I menys d'aquesta categoria,
Sí, com no sigui una cosa orgànica.
Sí,
una organicitat sí que poden passar. I moltes vegades també va ensenyant coses abans que peti. I aquí claríssimament. Aleshores, em sembla que és abundar en el fenomen...
En el dolor.
En la por.
En l'exposició.
En la por.
A la por a no saber com gestionar això.
Efectivament. Hi ha una espècie de diabolització dels adolescents, no? Com si fossin, no sé, com una espècie de monstres extraterrestres estranys... no semblen el d'allò de Kafka, el Metamorfosis de Kafka, ja amb totes les potetes. Però això són fantàsies.
Està parlant un psicòleg clínic, dels adolescents, ho diem, perquè aquest, diguem-ne, aquesta reflexió que fa sobre, no sé si dir, una certa, no direm criminalització, però una certa imatge tòpica de l'adolescent sempre vinculat amb accions violentes.
Efectivament.
Que això no va per aquí.
Que això no va per aquí. Que és cert que, és que aquí, aquestes, a veure, com dic les dues coses. Per una banda, que els fenòmens i les manifestacions que tenim, molts són novedosos, tenen presentacions diferents, però que intentar o criminalitzar o patologitzar, és a dir, considerar-los com si fossin malalts mentals, no ens ajuda en res, perquè justament hem d'entendre que aquests fenòmens responen a situacions ambientals i a canvis de la nostra era digital que han canviat, i aleshores ha d'haver-hi una adequació, una adaptació, unes intervencions des d'una formació i un coneixement que permeti reconèixer aquests fenòmens i no criminalitzar-los, sinó atendre'ls, desmuntar algunes situacions.
Deixa'm que t'ho pregunti així, mal que sigui per dibuixar una mica. Aquest nen protagonista de la sèrie és un malalt mental?
Bueno, diríem que és patològic, sí. Efectivament, que allà, diríem que allò no ho pot fer qualsevol nen. Que aquí hi ha una construcció del psiquisme d'aquest nen, de les violències, de la contenció, que diríem que el deixa en una situació de no sé si de fragilitat o de propensió, o de la costa, el deixa en risc, que de vegades, segurament, si les circumstàncies no convergeixen, no hagués passat.
D'acord, de vegades, aquí hi anava.
Clar. De vegades les circumstàncies afavoreixen una situació.
Volgudes o sense voler, perquè les circumstàncies...
Ah, són circumstàncies.
Són circumstàncies.
Sí, això ja ho deia en Gasset.
Ja. Però és a dir, aquest noi que fa aquesta acció la fa d'una forma conscient?
Clar.
Ens peta el cap una mica, suposo que per aquesta dialèctica, una persona que és capaç de fer això resulta que pot amagar un estat de fragilitat enorme, encara que l'acció sigui d'una violència extrema i que costi molt d'entendre que pugui venir d'algú que en el fons és una persona fràgil.
Sí, que té les, clar que té les seves fragilitats, que té les seves carences, que té les seves... És a dir, aquest nen no pot parlar, per exemple, amb els seus pares. És a dir, no hi ha cap adult al seu voltant que el pugui, diríem, acollir, aconsellar, no, recollir. Veus que, clar, què passa quan la mentalitat infantil, o la púbera, aquí en aquest cas és l'inici de l'adolescència, va suelta? Clar que és perillós. És a dir, si qui ha de respondre a les coses és la intel·ligència artificial o Google, pues no anem bé. No? O sigui, queden molt desemparats, d'alguna manera. Fixa't que això és el desempar.
Hi ha dues qüestions que sempre ens has dit. Una, la de marcar els límits, sí. I l'altra, la de comunicar-se.
Sí.
Són claus per entendre com es pot arribar a situacions d'aquesta mena?
Sí, i en els límits hem d'incloure també una mirada, o sigui, també la contenció, la mirada, no? Algú que el miri, que l'atengui, que estigui... Fixa't, quan et trobes pares que està tot el dia jugant o tot el dia fent... A què juga? Bueno, aquests jocs... Sí, però a quin joc? O sigui, no sap. És a dir, diu que el fill es tira hores fent una cosa que ni s'ha preocupat de veure en què consisteix. No sé, que ja et dona... Escolta'm, recular una mica per allò de l'article.
Sí, oi tant.
Perquè té lligam. És a dir, els dols són processos psicològics de, diríem, d'acceptació de pèrdues, de reconeixement de la pèrdua, de travessar els sentiments que acompanyen a la pèrdua, que no són d'alegria. És la tristor, és el dolor...
I no cal que estiguin vinculats, entenc, a... una mort.
Efectivament, pot ser, mira...
Pot ser dolor per moltes situacions que piquen a l'ànima, d'alguna manera.
Efectivament. Pots perdre inclús una imatge de tu. I que això...
El dol per allò que vaig ser.
Exactament.
O allò que vaig viure.
Sí.
I ja no visc.
I ja no visc.
És un dol, també, això.
Sí, per exemple, esportistes, sí, no? Que han tingut un carreró, no sé
com
què...
Com una casa, i ara...
Tenen 40 anys i diuen, ostres, és que això no
això té cap sentit. Això és un dol, també.
Oh, i tant. Aleshores, el dol, per dir-ho d'alguna manera, és un processament psicològic, una transformació, una elaboració psicològica d'una afectació. Pues ara, la principal problemàtica que tenim és aquesta, les mancances per fer aquests processos de simbolització, d'elaboració. Això requereix un procés, quan dius procés, dius temps. O sigui, una variable fonamental d'un procés és un temps. En la immediatesa no hi ha procés.
Mm-hmm. Potser no? Perquè tampoc ens agrada haver-nos de trobar una circumstància així.
Bueno,
elaborar quelcom a partir d'una història que no ens agrada, d'un fet que no ens agrada,
clar,
que no voldríem haver passat. Sí. I ara m'hi has de fer pensar, tu, perquè tal, no sé què.
Clar, però no, just, a veure, és cert que sí, estaria molt bé que l'altre li faci pensar, però el que tenim com a discurs és no. Surt,
passa pàgina.
No facis cas, tu mira les coses boniques de la vida. I normalment les persones intenten...
Però és problema... un bon exercici, aquest?
No. Jo crec que no. No és un bon exercici.
Tampoc és un bon exercici quedar-se...
Però una cosa és regodejar-se...
Dol,
Exacte. Una cosa és regodejar-se en una cosa masoquista, de patiment i fer d'això. Això és la melancolia, que és una altra cosa. Un dol és l'acceptació de que aquesta... Si és pèrdua, és pèrdua. És el Serrat. No? Nunca es triste, la verdad. Lo que no tiene remedio. És que és així. És així. Aleshores tu dius, no, miraré cap a una altra banda. Dius, molt bé, mira cap a una altra banda, fins a que ja no pots. I la cosa va a més. Els símptomes, el que dèiem dels nens, que si no els atenen, van a més. En els adults, també. Tu dius, tu no atens el dolç que tens? Molt bé, tira un any, tira dos, de més alt cauràs. Aquestes fugides cap endavant,
sí,
l'únic que fan és fer més gros el forat.
Perquè torna d'alguna manera.
No? Perquè no se'n va.
Mai s'ha anat,
sempre ha estat allà. Tu dius, no, però jo és que no el miro. Dius, tu no el mires, però això no ho resol. És a dir, és com qualsevol problema. Si no la tens, normalment va a més. No desapareix. Llavors, si és un problema.
En aquesta entrevista es parla també de la frustració. La pregunta és allò de... I com relatàvem fa un moment, I si no es compleixen els objectius o les fem, ens frustrem, i aleshores aquesta frase de vivim esperant que les coses vagin com ens agradaria que fossin.
Clar, però diríem...
I quan és així diem que som feliços, i quan no surten com volem, doncs...
Això pot ser un esquema com molt a l'engròs, però diríem, jo crec que més aviat vivim sabent que justament això no va així, no? O un se'n va a treballar pensant que el jefe vindrà i li farà tres abraços i li dirà que li pujarà el sou, que li deixa la casa a Baqueira.
Però crec que va més per... Vivim sempre esperant que l'altre faci les coses com ens agradaria.
Bo, però com... Però això és que... una qüestió narcisista.
Sí?
Clar. Jo vull que l'altre sigui com jo vull que sigui l'altre. No, l'altre és un altre. I un altre vol dir que no és com tu. I que no necessàriament... A veure, això pots tenir els amics. Tu saps més o menys què pots esperar dels teus amics. De bo i de dolent, eh?
Sí.
Vale.
Igual que els que diuen que no esperis mai res de ningú i seràs més feliç a la vida.
Bueno, i si has d'esperar una cosa, el més realista possible. Que sempre hem de tenir una quota d'esperança.
Home, no? És que si no...
Sí, esperem, per exemple, que el del Trump doni pas a un altre món més just. O més... també,
això és ser molt idealista.
Hem de tenir un punt d'esperança.
Venga. Però ens deies, no podem tampoc construir-nos un marc de...
idíl·lic. I aquest és un, quan deies els límits, els pares... Bueno, és que la frustració, el mateix que els dolç, és una cosa que hem d'experimentar. El que és més, els primers en introduir frustracions en la vida d'una persona són els pares. No vols fer això. Ara no. Vés a fer això altre, que no, però és que no ho vull fer, diu, però ho fas igual. Introdueixen frustracions i les persones...
necessàries.
Necessàries perquè te'n trobaràs més a la vida i no pots enfonsar-te a cada frustració que tinguis. No? Hem de conviure amb frustracions, afrontar-les, encaixar-les, implementar recursos que ens permetin superar-les. Però diríem que d'alguna manera els infants, els adolescents no venen proveïts de recursos per això, venen justament amb coses evitatives, moltes vegades fruits de la sobreprotecció, que és una forma de desempar, així clarament. D'això, mira, l'Eco parlarà d'això.
Del sobreprotegir.
Sobreprotegir és una forma de desempar i l'altra forma de desempar és l'adultificació.
La adultificació.
Sí, quan es considera...
Què és això? Fer-los precoços de moltes coses?
Creure que el nen és un adult. O l'adolescent és com un adult i se li parla igual que un adult i se l'escolta igual que un adult. Bueno, craso error.
Aquesta setmana més d'un segur que ha fet una reflexió sobre això. O els joves són els joves, o els adults són els adults. I per tant no es pot, diguem-ne, aplicar...
Projectar. De vegades, mira, amb nens, no sé...
Però no sé si a vegades, sí. quan es diu això, també és una forma de relativitzar massa, a vegades, les coses que passen.
A veure, en quin sentit?
En el sentit de, jo què sé, si un jove fa determinada, direm, malifeta, bé, a ulls d'un adult pot ser molt important, o pot ser molt greu, o pot ser motiu d'una sanció o de qualsevol altra cosa, i en canvi probablement si algú ho mira en el context d'una època determinada, com pot ser la joventut, doncs allò que és vist amb ulls d'adult com una qüestió que mereix una sanció, potser vist amb ulls de jove dius bé, doncs potser sí que cal aquí un correctiu, però no cal anar tan lluny.
Bueno, jo crec que hi hagin ulls d'adult i ulls de jove, ja anem bé.
D'acord.
Perquè justament no són els mateixos ulls, ni és la mateixa mirada.
Però han de convenir.
Bueno, no necessàriament.
No necessàriament.
No necessàriament. Poden haver-hi discrepàncies però fonamentals.
Tornem amb això de l'adultificació. Què volies dir amb això?
Què és, per exemple, agafar... T'anava a dir, no? un nen de 6 anys, sap de tot, entén, que dius, ostres, i de cop i volta dius, bueno, però quin dia és avui? I et diu qualsevol cosa, no té ni idea d'en quin dia viu, entens? I tu, si no estàs al cas, penses que és un nen que sap de tot, i no sap ni en quin dia viu. Per mostrar-te el contrari, i és un nen que et pot dir l'alineació del Barça,
sí,
el diumenge,
sí, sí,
passat, el que ve, sí, sí. Pot explicar què fa la família, el que guanya el pare,
almenys que s'ha convertit en una esponja d'informació de tota mena, vols
tot,
dir?
Que sap de tot,
menys, exacte, de la seva pròpia vida i de la seva vida quotidiana,
però
real,
de coses que no, o sigui, que ni
no
li serveixen per gaire.
D'acord, vols dir, coses que no responen a la seva edat i que no,
exacte,
fa falta tampoc que la sàpiga amb 6 anys.
Clar, molt més interessant que s'aprengui en quin dia viu i que algú se n'ocupi de que sàpiga en quin dia viu. I això, en aquest sentit, queda com molt desprotegida la infància. Se'l fa passar per situacions que no correspondria, però també en la manera en què se'ls escolta. Saps? Quan un nen diu, bueno, diu alguna cosa, i els pares s'ho prenen com si ho hagués dit un adult. Escolta, el nen que et diu això, 10 minuts després, et pot dir tot el contrari, sense cap problema. I això que ho va dir perquè pensava que el seu amic li havia fet no sé què i aleshores va dir no sé quants. Però que és una mentalitat infantil, és un llenguatge infantil que no té la potència del llenguatge de l'adult. Quan un adult diu
encara,
una cosa...
Encara que pugui sonar...
Encara que aparentment...
És a dir, formalment és molt potent, però en el fons no es pot considerar...
No, o sigui, no quan un adult diu una cosa, li otorguem que sap el que està dient.
Sí.
Que diu el que diu.
Sí. Ho sàpiga o no ho sàpiga, és adult i
ha de respondre del que ha dit. El nen, no.
El nen ha de respondre del que diu, però?
Ha de respondre...
Hi ha una responsabilitat en les paraules...
Sí, però és com laxa.
És a dir...
Per què m'has dit que m'odiaves?
Si un... Per exemple...
Home, perquè no em vas comprar el xiclet. Doncs ja està. Però tu m'odies, diu. No.
Si
un adult no pot fer aquestes
coses. Si un nen insulta el pare o la mare?
Sí, que ja passa bastant.
hi ha una responsabilitat aquí? La sap?
I algú... O sigui, és que no hi ha prou amb que ell la sàpiga, que el pare sàpiga que això no s'ha de fer.
Algú l'ha d'exercir.
Algú ha d'exercir aquesta autoritat i ha d'autoritzar-se, el pare i la mare s'han d'autoritzar, a contenir, frenar, incidir, i no necessàriament amb una xorrera d'explicacions que el nano ja sap, que tothom ja sap. Perquè això són sermons.
Sí. Bueno, de sermons n'hem escoltat tots sempre.
Efectivament.
Sí, és veritat, això.
Sí, pues, però...
I tenen el recorregut que tenen en el moment que tenen i en la situació que tenen.
Efectivament.
Però vols dir autoritzar-se a executar una acció.
Sí.
Que respongui a, bé, a la irresponsabilitat d'alguna altra cosa.
Efectivament, és a dir, posar en acte la prohibició. Això no ho pots fer. O sigui, clar que ja ho ha fet, però això ha de tenir conseqüències. Això és una cosa que no pot quedar allà, que no pot tornar a passar demà i passat demà. És a dir, que s'ha de convertir en un problema, i un problema greu.
Com que hem començat d'aquesta manera, acabem amb una paraula de la qual no haurem de parlar quan ens hi tornem a trobar. O sigui que la paraula càstig encara hauria de ser vigent?
Sí.
Sí.
A veure, si li
volem dir d'una altra manera.
Exactament, li podem dir que les conseqüències de les seves accions recaiguin sobre ells.
I podem posar els eufemismes que es vulgui. Però...
Exacte. I el càstig, ben entès, vol dir saber que no servirà de res. Que el càstig no serveix perquè ho deixi. Que demà, aleshores, si el castigues demà, no ho farà. No, clar que ho farà. I li hauràs de tornar a castigar. És a dir, el càstig serveix per dir que per assenyalar el límit, per assenyalar que s'ha passat, que això no està consentit...
I que comporta conseqüències.
I que això porta conseqüències.
El càstig com a ben entès com.
Efectivament, no, però la conseqüència pot ser de que aquesta tarda no em digui per jugar absolutament a res. Perquè després d'això... se m'han anat totes les ganes de jugar absolutament a res. No és exactament un càstig, però és una conseqüència.
Sí.
Si després d'això diem, bueno, vinga, anem tots a berenar i continuem com si no hagués passat res.
O ha passat una hora i ja tornem a estar com abans. No.
Exacte. Ha de tenir efectes i conseqüències.
Ho hem de passar,
sí.
Com la febre, vaja.
No li hem de treure ferro. L'hem de deixar tot
el
ferro que té.
Els càstigs
s'han de passar.
S'han de passar.
Sí.
I s'han de gestionar i s'han de subir. Tot.
Sí, i s'ha de saber, per exemple, que els nanos faran el possible per ningunejar-te el càstig. A l'habitació, dius, oi, amb les ganes que tenia jo d'anar a l'habitació. Després, mira, pues, sí. Molt bé, doncs ja pots anar tirant cap a l'habitació i no discutir més.
S'ha de trobar la manera.
Sí. No? O jo ja no volia jugar amb la tablet, jo, és que ja he jugat... Vale, pues mira, ja està, pues segueix sense la tablet.
10 i 47 minuts, passat Sant Jordi i tornem. Roman, gràcies una vegada
més. Sisplau.